la bellesa no caduca. Als 90, a l'època de les supermodels, va triomfar allò del cànon aquell de 90-60-90, i tot i que ja ningú parla amb aquests termes, va quedar aferrat al nostre subconscient la idea que les dones havien de ser totes iguals, altes, primes i sobretot joves, per ser models de bellesa. Quan pensem encara en models avui, l'imaginari és aquest i cap altre. Algunes de les noies que veiem a la passarel·la fins i tot són menors d'edat, i als 30 ja fa anys que han deixat l'ofici. Això a les passarel·les. Al paper o a la televisió, dones de 30 fan publicitat de cremes per a dones de més de 50. I així anem. I d'aquesta manera es construeix un imaginari en què ser guapa és sinònim de joventut.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Insieme solo dentro casa, que senso ha? Dime, non parli con nessuno e non me lo merito.
Belíssima es diu aquesta cançó, perquè avui parlarem de bellesa. Avui al programa coneixerem models de més de 50, que és una cosa que comença a ser real. Hi ha demanda d'altres cossos, d'altres cares, d'altres cabells. Algunes són exmodels, d'altres s'estrenen per primer cop en aquest ofici. Avui, la gran de bellesa, que no té edat.
Mettiamo un po' di musica da ginnastica.
I quan passen 9 minuts de les 9 de la nit, oients, us he de confessar una cosa. És que m'ha passat una cosa molt forta. I vull comentar-ho per si em sentiu que estic més nerviosa o si veieu que em falta l'aire en algun moment o això. Avui, com dèiem, el programa el dedicàvem i el dediquem a models de més de 50. I vam convidar, doncs, a l'Anabel Luna, bona nit.
Bona nit.
Que és la fundadora de la primera agència de models de més 40. Ella és fotògrafa i va veure clar que volíem altres cossos, altres cares, altres tot.
Hi havia una necessitat.
Hi havia una necessitat. I llavors, doncs, hem convidat a dos models. Una és la Sophie Lecat, benvinguda.
Hola, bona nit.
Com ho hem de dir, Sophie Lecat?
Sophie Lecat. C'est moi.
Sophie Lecat, c'est moi. D'acord, tot junt. Té 57 anys i ja havia estat model quan era jove, abans, sí. Quan era més jove. Ara és sexy i una mica més gran, però ja està. Va ser model internacional als anys 80-90, amb 28 anys ho va deixar perquè notava que ja era gran. I parlarem i explicarem la seva història. Però direu, i què m'estàs explicant, Virgili? I tot aquest rotllo que et portes de que estàs nerviosa? Doncs perquè l'altra convidada és Isabel Tamayo. Bona nit, Isabel.
Bona nit.
Té 50 anys, ha començat a fer de model ben fa molt poc.
Sí, sí, fa molt poquet.
I quan estàvem aquí fora a les cadires, jo me la mirava i deia, aquesta cara em sona, però no sé de què. És una dona guapíssima, uns cabells blancs, però una cosa, uns ulls, una cosa... Jugàvem juntes de petites, al poble. És així, Catalunya. Ho hem d'explicar, el poble era Miravet, Ribera d'Ebre, per més dades. És que és molt fort, això, estic nerviosa. Bé, parlem del tema que venim a parlar avui, si voleu després comentem de què jugàvem i tot això, però expliqueu-nos una mica, perquè això, no tenim gaire la idea al cap de que una dona a partir dels 40 es pugui dedicar a fer de model. Diguéssim que ho tenim tot pensant que només ho poden fer dones joves. Com ho sentiu vosaltres? Com ho sentíeu?
Estupendes.
Vosaltres us sentiu estupendes, però suposo que algú, quan els dieu que feu de models, us miren amb cara de... Model? O què? Per l'edat, parlo.
Bueno, jo tampoc ho dic gaire,
No dius gaire, ho vius en secret.
Encara m'he de propagar una mica més. Mm-hmm. No, és que no... Encara no m'hi sento.
A mi m'encanta perquè l'Anabel Luna, que es dedicava al món de la moda i a fer fotografies i tal, veia que hi havia una necessitat perquè no podia ser que totes les dones que hi sortissin fossin totes joves i de la mateixa manera, no?
Correcte.
I com va anar? Com va anar això de pensar en muntar una agència?
Pues va venir perquè, bueno... Portava molt de temps fent fotos a... Bueno, porto 20 anys fent fotos de campanyes de moda i tenia clients, tinc clients que he crescut amb ells. I les seves clientes han crescut amb mi, també. Llavors, va haver-hi un moment que... En un shooting, no sé, jo crec que m'estava fent gran, també.
Amb només 40, però tu t'estaves fent
gran. Però és el meu aniversari, no? Dels 30 i pico. I vaig dir, si la gent que us compra té 50 anys, per què estem disparant una nena de 18? És que no ho entenc, no? I em vaig parar enmig del shooting, mirant a la marca, i em van dir, què passa? Jo, no, és que hi ha algú que no entenc. Va ser com una, no sé, com una corazonada.
Una revelació.
Una revelació, un pàlpit allà, no? Uh-huh. De dir, estem fent alguna cosa molt malament, no? Llavors, així va començar, de dir, anem a provar amb una dona gran, anem a fer alguna cosa més creativa, anem a demostrar a les marques que es pot fer amb una cana, no? I a veure què passa. I va ser una mica experimentació, també, no?
Experimentació, i a mi m'encanta com, per exemple, com vas conèixer, per exemple, l'Isabel, que la vas anar a buscar per Instagram.
Sí.
Vull dir, a mi em sembla com lligar, o sigui, com ara lliga la gent jove al segle XXI, tu vas anar una mica a la caça de noies guapes...
Però per aquesta necessitat, perquè demanava càsting a les agències i em passaven actrius... que poden fer de models, però no ho sé, pregunta'ls-hi. I llavors em va petar el cervell, perquè vaig dir, o sigui, com pot ser que de les dones del món, que hi ha tan guapes, grans, amb les seves canes, arrugues i de més, no tinguin a les agències? No ho entenc. Uh-huh. Llavors vaig dir, bueno, pues, tiro d'Instagram, perquè Instagram funciona molt bé, no per aquestes coses.
I clar, tu anaves buscant per Instagram i, per exemple, et trobes a l'Isabel, a la Issa, i què fas?
Hola.
Hola. Però clar, hola...
Com una cita.
Clar, això els 90...
Hola, podem parlar?
Clar.
No, i tant.
Va ser així.
Sí, sí. No, o sigui, no recordo exactament com va ser, però sí que vaig escriure a diverses dones de dir...
A mi també.
Sí, a la Sofí també.
Ah, també ho vas fer ella per Instagram.
Sí. Va ser un moment de dir, necessito quòrum, necessito dones que pensin que el que jo estic pensant és cert, no? I que s'ha de fer un canvi en això, en les campanyes.
Clar, les vostres històries són diferents, però en el cas de la Sofí, tu ja havies fet de model, ja sabies quin era aquest món.
Sí.
Explica'ns una mica la teva història.
Però el món del modelatge ha canviat mucho. Jo soy modelo, era modelo en los 80, 90, jo vengo aquí con 19 años en el 87 y esto ha cambiado mucho. En aquel momento era la era de los top models, donde voy a citar Judith Mascó como modelo.
Estaba la mateixa agència.
Estábamos en la misma agencia que en aquel momento se llamaba Group, estaba Vanessa Lorenzo, estaban todas las top models, había las top models y las modelos, que yo era modelo y nada más. Uh-huh. Y ya está. Ahora es verdad que todo esto ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Hay el modelo, hay la actriz, hay la modelo Instagram, hay la influencer, hay un poco, este mundo se ha abierto y eso es lo que hace bonito, ha cambiado todo.
Clar, ha cambiat tot molt, però en aquell moment també jo crec que no hi havia els drets ni es parlava de moltes coses de les que es parla ara, i jo crec que hi havia també abusos a moltes noies que eren a vegades menors, hi havia una manera també de tractar les dones que no era, i segurament ara també ho veuríem. Avui sentia la Christy Turlington, per exemple, una model d'aquesta dels 90, que explicava que quan tenia 14, com aquell que diu, l'havien agafat dels cabells, l'havien portat a Londres i li havien dit tens cara de bitch, li van dir. I ella, com aquell que diu, no sabia ni què volia dir aquesta paraula, perquè tenia això 14 anys i venia del mig dels Estats Units, no? M'imagino que vas veure moltes coses en aquesta època.
Sí, he vivido experiencias también un poco violentas. Yo me acuerdo en Milán, yo me encontré en un estudio de un fotógrafo y que me intentó pues hacer cosas así, pues claro, con 18 años. Sí, empezó y dije, uy, pero como siempre he tenido la cabeza, yo quería hacer esto y quería probarlo, pues lo probé, y, pero no fue fácil. Es verdad que había, al principio, pues me encontré con señores que querían, si tú haces esto, pues bueno, pues eso es verdad, ¿eh? Yo lo cuento con toda la naturalidad del mundo, yo lo he vivido. Pero bueno, no pasa nada. Y
no,
allí...
sí pasa.
Bueno, sí que pasa, però a veure, jo...
T'has curtit. T'han passat moltes coses.
Sí.
I la cosa és que tu als 28 anys vas deixar de ser model perquè et pensaves ja que eras massa gran. O perquè t'estaven fent fora.
Bueno, m'han ajudado, porque la primera arruga, claro, con 28 años en esa época ya eras vieja. Entonces me ayudaron a... Bueno, y luego mi vida todo cambió y me dediqué a otras cosas.
Com es viu això per l'autoestima? Quan et diuen tu ja no, tu 28 ja no.
La verdad, sí. Dije, pues vale, pues ya está. Yo venía aquí, me instalé a Barcelona, me casé y dije, pues nada, me voy a dedicar a ser mamá y a hacer otras cosas y ya está.
I, però em sembla que la teva parella de llavors no li agradava gaire.
No demasiado, no, no demasiado, pero bueno.
Que creies que ser un model, un rol de guapura i de bellesa pels altres incomodava?
Eso, pregúntaselo a él.
D'acord.
Pero bueno, no iba con su, supongo, su criterio que quería él de formar una familia y de estar con una chica como yo, un poco diferente, para decirlo así.
Clar, una model té aquesta cosa de que tothom la vol posseir o la vol tenir al seu costat, però al mateix temps no sé si tothom vol estar al costat d'una model perquè té por de que li faci ombra. Això ho dic jo. Val, no vol dir res. La Sophie no es vol posar en camisa d'onze vares i ho entenc perfectament, però la història de la Issa m'imagino que és molt diferent. Tu has viscut, tu sempre has sigut guapa, era la guapa del poble, però clar, com va anar perquè la teva vida no ha anat cap aquí?
No, jo estic treballant en una residència de la Fageda. Que fan, bueno, la Fageda fa iogurts, fa gelats, fa amb gent amb disminució, i ja fa 20 anys que estic.
I treballes al torn de nit, a més.
Sí, estic a la Resi, un saludito, que supongo que...
Sí,
no que jo m'estiguin escoltant, però bueno, jo...
Ui, et sorprendries del món de gent que ens escolta. I llavors, tu estaves en una residència,
treballant, sí.
I això t'ha agafat de sorpresa, podríem dir, als 50, perquè tu havies tingut ofertes de quan eres més jove?
Ah, no. Jo va ser a partir del meu cabell, perquè tinc forces canes, tinc un cabell llarg i abans això no es veia tant. Ara sí, per sort sí. Però fa, no sé, 10 anys això no es veia.
Dieu que la pandèmia va ajudar en aquest sentit.
Sí.
Va haver un canvi.
Va haver un boom.
De veure que allò era un problema per veure que podia ser una virtut.
No, és que ara... A mi m'agrada veure gent amb canes, perquè penso, mira, ja... Mm-hmm. Es como una liberación para la dona.
Es esto, sí, es la liberación.
Sí, sí.
Pero no todo el mundo, es una preparación psicológica.
No, sí, has de pasar un proceso, ¿no?
Sí.
Intern teu. O sigui, per agradar-te a tu mateixa, perquè, clar, no tothom s'agrada.
Però tu t'agrades a tu mateixa i li agrades a l'altre, perquè va vindre l'Anabel Luna i va tindre claríssim que la teva cara ho petaria.
La cara, no sé.
Sí, home, clar, no només el cabell.
Bueno, tot en conjunt, suposo.
Clar, vosaltres us dediqueu, feu passarel·la i també feu publicitat. Què són les vostres històries?
Jo passarel·la, per exemple, no arribo a la mida.
Perquè fas metre gairebé
60. Metro 60.
La Isabel
és
de
Spanish.
La Isabel és més per cosmètica, lloges...
Fotos, coses més així.
I en el teu cas?
Jo hago un poco de todo.
Fas una mica de tot, eh?
Sí, he tenido la suerte de desfilar en el Zoro 80 con 55 años y encantada. Y sigo. Y publicidad, en la tele me puedes ver algunas veces... Y un poco de moda, un poco de todo lo que se presenta, yo feliz.
Diríeu que aquesta nova feina que us ha sortit ara, podríem dir a les belleses, enteneu-me bé el que dic, us ha pujat l'autoestima? Us ha fet sentir més còmodes amb el vostre cos? O ja anàveu super servides de casa, en aquest sentit?
Home, jo sí.
Tu sí?
A mi sí, m'ha pujat l'autoestima quan... ve una noia, me maquilla, me pentina, me posen uns vestits super... I penso, buah, superfeliç. Sí, sí.
I el teu entorn, per exemple, tu tens fills.
Tinc una filla,
una filla,
sí.
I ho porta bé, està encantada porta,
sí,
de que la seva
sí,
mare
ara es
faci model.
Suposo, des d'Alicante, que m'ha dit, mama, ja... està a Alicante, ja era ella, estudiant i treballant.
I està contenta de que sa mare ara es faci model.
Sí, sí, li fa molta gràcia amb ella. Sí, sí.
Models de més de 50 avui, d'aquesta bellesa que no caduca i que és tan important, no?, posar en valor altres coses. Quines coses es valoren ara? Estava pensant en Abel Luna quan es busquen models d'aquesta edat. Això està fent que canviem també la perspectiva de tot? Perquè, clar, és a dir, ara quines són les marques que et reclamen? No has d'anar a buscar tu les marques perquè encara volen que les cremes de 50 els aportin dones de 30? Com funciona això?
A veure, hi ha marques que ja han fet un clic i que ja són conscients de que tenen un client de més madur i que les seves campanyes funcionen millor quan posen una model que representa el que el client potencial que tenen, no? Però hi ha moltes marques, moltíssimes, i a Espanya encara estem fent molta feina, no?, d'anar a fer aquesta... canviar una mica el mindset de la direcció creativa de la marca, que no s'atreveixen a... bueno, a posar aquesta persona més gran perquè hi ha un culte a la joventut i a la pell perfecta i al cos perfecte. Que
és que estem en l'època de l'skincare, del filtre d'Instagram, i clar, tu estàs anant una mica contra tot.
Jo estic a contracorrent total i hi ha dies que m'aixeco i dic, bueno, un altre dia lluitant per una cosa que em sembla bàsicament el més lògic que podria passar, no? Perquè som els últims, com sempre. Europa ja està canviant, Estats Units ja fa temps que està canviant i bueno, no sé, perquè jo aquest fa dos anys que em vaig donar compte de que ja feia falta un canvi, però realment és per on anem. Ens fem grans més tard, no? Durem més, uh-huh, i tenim diners més tard. O sigui, jo als 20, als 30, no tenia diners. Ara tinc alguna cosa de diners, però als 50-60 tindrem molts més diners. Llavors, consumeixes molt més.
Això no li passa a tothom, per això.
No a tothom, però...
Jo us anava a preguntar també a vosaltres, quan feu aquestes feines, m'imagino que l'Anabel fa una mica, ho redirecciona, però si demanen, per exemple, també talles, pesos, uh-huh, encara estem aquí, tot i que siguem dones grans?
No tant. No tant. Cada vegada menys. Sí que a la passarel·la sí que...
Por suerte.
A la passarel·la sí que una mica més, perquè sí, fan només un tallatge, llavors sí que has d'entrar. I, clar, no, hi ha vegades que doncs, tenim dones que, òbviament, no estan als 90 de cadera i costa una mica més. Però als shootings, a les campanyes més així, més espontànies, no miren tant la talla.
Mm-hmm. Nosaltres aquí al programa teníem curiositat per tot aquest món, per també com es veuen elles en el cos, si se senten a gust, etc. I pensàvem, clar, elles són models de passarel·la, però ens cridava molt l'atenció la idea aquesta de també de les models, per exemple, que fan modelatge en escoles de pintura i que estan amb més de 50 anys despullades, a vegades davant de gent que en té 30, 40, 20, i vam enviar la Mireia Dalmau al Centre Artístic Sant Lluc de Barcelona, perquè teníem ganes de saber què passava allà i com aquestes dones ho vivien. Mireia Dalmau, bona nit, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Prenent nota, no sé, a tu t'agafaran, després, quan...
No, a mi falten les canes. Les arrugues les tinc, però les canes em falten encara.
No calen.
No m'atreveixo.
Però no sempre calen canes, per fer de model. No, no, no. Ai, escolta, no vas anar al Centre Artístic Sant Lluc i vas conèixer la Gabriela.
Exacte, la Gabriela Galileo. Ella fa de model de dibuix natural. Són models que posen nues davant d'una o més persones perquè les dibuixin o les pintin. La Gabriela és una d'aquestes models, té 57 anys i no té vergonya de mostrar-se despullada davant d'una classe. De fet, aquesta és una de les seves feines i treballa a diferents llocs. Un d'ells és el Cercle Artístic de Sant Lluc, a Barcelona, on es fan classes de dibuix natural.
Jo he començat a treballar aquí com a model el 2001. Recent arribada a Barcelona des de Buenos Aires, com a artista, volia dibuixar i pintar. Estava treballant en una tienda de mobles i quan sortia de la feina venia cap aquí a dibuixar. I un dia m'han dit, oye, Gabriela, que mira, que la model ha fallat, no ve, posa't tu. He dit, bueno, val. I així he començat a treballar.
L'Anabel Luna està prenent notes ja, que també la vol fitxar, la Gabriela. Fa 25 anys que fa de model de dibuix al natural. I en què consisteix la seva feina? Perquè, clar, passen fred, m'imagino.
No, tenen calefaccions. Vaig visitar alguna de les aules, em va ensenyar les aules.
Jo tinc fred.
No, i tenen com uns calefactors posats allà i no passen fred. Es tracta de posar tota nua davant d'un grup que la dibuixa. Ja són professionals o gent amateur. Llavors es fan dos tipus de sessions. Les sessions ràpides. Això vol dir que la model ha de fer diferents posicions durant poquets minuts, ja sigui asseguda, estirada, dreta, mirant a dalt, mirant a baix. I la segona modalitat és una posició fixa, sense moure's, i pot durar fins a 45 minuts, amb pauses de 15 minuts.
Déu-n'hi-do. Escolta, claríssim que no tenen freds, jo ara ja estic, ja veig
tranquil,
que
eh?
Ja estic més tranquil·la. Si no et posen condicionants des de fora, a vegades una se'ls posa des de dins.
És cert.
I clar, jo pregunto, la Gabriela té 57 anys, i com viu tot això de...
Doncs mira, això de l'edat per ella no és cap problema.
Aquest treball no és com model de passarel·la, que has de tenir, no sé, 90, 60, 90, 1,70 m, no. L'artista necessita treballar amb diferents cos. Si hi ha gordura, millor, diferents edats, diferents pes, diferents forma del cos. És molt més enriquidor que treballar sempre amb el mateix cos.
Per tant, claríssim, aquí l'arruga...
La arruga es bella.
Cuando alguien se pone desnudo, pues se notan los pliegues del cuerpo, la cara con las marcas, todo esto para un artista es mucho mejor que trabajar con un modelo muy, muy joven.
Jo crec que encara amb els homes això es veu com una cosa de bellesa i amb les dones no tant, eh?
Però ella cosa... ho portava bastant bé, eh? Això.
Sí, ho ha de portar bé i sí, a més sí. Ho fa cada setmana.
Però malgrat això, reconeix que una mica d'empremta sí que deixa.
Ara estic major, estic més vella i tinc arrugues i tinc cel·lulitis, estic més primeta, perquè clar, amb l'edat m'he aprimat molt i penso que sí, abans era com més exuberant i més... Et mentiria si te dijera... Ay, es que no, envejecer está guay. A veces, ¿no? Porque estás más cansada, te miras al espejo y notas que has cambiado físicamente, que la estructura de tu cuerpo ha variado mucho. Es como una segunda adolescencia, ¿no? O sea, estás como otra vez acostumbrándote a una imagen tuya diferente.
La Gabriela ens deia que precisament aquesta feina l'ha ajudat a sentir-se molt còmoda amb el seu cos.
El conflicto con mi cuerpo lo he tenido toda la vida. Hasta mi padre me decía, te has engordado. Y yo nunca he sido gorda, mírame. Sobre todo cuando yo era joven de, hay que estar delgada y todo tiene que quedar bien y tal y cual. Fa mella en el teu cap. Y aquí posas toda la carne asado y posas y trabajas. Y cuando ves que la gent y el artista valora el teu treball, la teva feina, te dice, oye, Gabriela, molt bé, m'ha agradat moltíssim, no sé, aquesta pose, com aguanta, o sea, valora tu trabajo, bé, sí, l'ho he fet bé, el meu cos serveix per aquest treball artístic i sí, le sube la moral bastante.
Això que dèiem també, parlàvem amb la Issa i amb la Sofí, no?, que puja a l'autoestima aquesta feina.
Mm-hmm. I mira, una de les coses que més em va sobtar és veure una classe amb una vintena de persones que hi havien, que estaven dibuixant, i al davant una noia tota nua, no? Li vaig preguntar a la Gabriela què sentia ella a l'exposar-se davant d'una classe sense roba.
La mirada de l'artista és diferent perquè estan estudiant el teu cos. Sí que és cert que a vegades hi ha algun desgraciat que, bueno, observa el teu cos d'una altra manera i després te dice alguna cosa fuera de sitio, però és en la minoria de los casos, porque... Pero no tengo ningún problema a la hora de despullar-me y, ¿no? Porque, claro, es arte.
En general veig que no fa vergonya exposar-te a la mirada dels altres. Uh-huh. Aquí, a fora, sí.
Sí, exacto, sí, correcte. A mi les platges nudistes no m'agraden res.
Curiós això de que no li agradin les platges nudistes i, en canvi,
exacte,
no tingui problema per ensenyar
no
el cos,
problema.
Perquè té clar,
sí, sí,
que és art.
Sí, sí, així és. I també li vaig preguntar si s'havia trobat alguna situació incòmoda. Clar, estàs nua davant de molta gent que no coneixes. Doncs diu que sí, que alguna vegada ha viscut alguna situació desagradable.
Fa uns anys un senyor fue molt desagradable perquè feia unes respiracions con gemidos. Y lo pitjor de tot és que alguns homes que estaven ahí alrededor partien de risa. Continues i després he parlat amb l'administració i he dit, mira, han gritat l'atenció, ha dit, amb esta model no pots entrar, estàs vetat. Algunes vegades, una cada 100, hi ha alguna persona, que algun home que no sap comportar-se.
Un de cada 100 persones.
Sí, sí. I és curiós perquè ara hi ha una sèrie de normes. Hi han coses que no es poden fer.
Ha habido algunas ocasiones que hace tiempo que venía un señor y me tocaba, me decía, o sea, ¿qué hace? Pero también me ha pasado con una señora que no ha podido contenerse y ha venido y... En la Yocha el profesor me tocaba con una antena vieja de estas de coche, desplegables, y me ponía pot-sit o puntos rojos en la clavícula y señalaba, ¿no? Y era muy, muy profesional, pero había gente que se te acercaba y te tocaba y tenías que llamar la atención. Esto ahora no pasa.
Li vas preguntar a la Gabriela com s'imaginava en un futur, perquè, pel que et va explicar, fer de model de dibuix al natural no té data de caducitat, eh?
No, ella s'hi veu per temps.
Creo que no tiene fecha de caducidad porque todos los artistas necesitamos trabajar con diferentes cuerpos. Yo creo que si soy ancianita, me gustará sentarme en un sitio y que me retraten como anciana. A mí, la verdad es que me gustaría mucho esto.
Que bonica imatge aquesta. Mireia Dalmau, moltes gràcies. I nosaltres ens quedem aquí, que em sembla que tenim última hora amb l'Agnès Marquès, que ha baixat aquí rapidíssim del Catalunya Nit.
Bona nit. Bona nit. Sí, home, estem pendents perquè aquesta hora encara no sabem. Hi ha molta gent que no sap què ha de fer demà, si pot anar a treballar amb Rodalies o no. El que podem confirmar aquesta hora, i ampliarem a partir de les 10 al Catalunya Nit, és que Renfe assegura que aquesta mateixa nit començarà a operar la línia R2, és la que va de Massanet-Massanes a l'aeroport, passant per Granollers. Això ja aquesta nit, ja aquesta línia opera fins la mitjanit, ben bé. El cas és que s'ha de donar detalls sobre la resta. Hi ha hagut, com sabeu, avui una parada total, no sí. Ha funcionat cap tren, tot i que en principi avui s'havia d'anar reprenent el servei. Esperem que ara es faci una atenció a l'estació de Sants per part del portaveu de Rodalia Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, i que doni més detalls. Per tant, a les 10, tothom pendent.
Pendents tots al Catalunya,
Catalunya Nit, perquè esperem poder donar ja tots els detalls de totes les línies.
Perquè si hem d'anar caminant, han de començar a caminar aquesta nit ja.
Exacte.
Si hem d'anar demà a treballar
caminant. Si hem d'anar caminant, que no hi vagin, que descansin avui.
Agnès Marquès, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta nit al Catalunya Nit, ja ho sabeu, a partir de les 10, més informació sobre tota aquesta qüestió que té paralitzada Catalunya. Merci.
Gràcies.
Bona nit. Tornem a les dones i els dies, 5 minuts a 9:45 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio i estic, com dèiem, amb dues models, amb la Sofí i l'Isabel, dos models de 57, la Sofí, i de 50, l'Isabel, i també amb l'Anabel Luna, que forma part, doncs, vaja, és la directora d'aquesta agència fantàstica que ha pensat que era tan important portar aquestes dones a la passarel·la, a fer les fotos, a que fossin imatge, no? Que no tenia cap sentit, per exemple, fer un audífon, per exemple, fer un anunci d'un audífon i que el fes una noia de 20 anys.
Bueno, jo vaig més a moda, que és on més fa falta. Els audífons, bueno, sí, hem fet...
No, però passen aquestes coses.
Sí, passen, òbviament. Sí. És més crític quan és la moda o quan és una cosmètica o quan és una joia.
Clar, clar, clar. Estava pensant que, clar, les joies també, les joies han de ser amb noies joves o molt joves, no? Perquè sembla que els diamants són per sempre, però es veu que les noies no.
Ah, sí.
Clar, jo pensava, ara sentíeu tot això que explicava la Gabriela, aquesta model de cos natural, és a dir, que està doncs, al Centre d'Artístic Sant Lluc, i també pensava si vosaltres heu tingut conflictes amb el vostre cos i potser gràcies a fer de model us estan marxant. Com ho viviu? Teniu algun conflicte amb el vostre cos, amb parts del vostre cos? De dir, no m'agrada el nas, no m'agrada l'orella, no sé.
És veritat que el cuerpo canvia. Sí. La cel·lulitis, los quilos de más, la arruguita, esto, però...
Però dels conflictes també poden ser de jove, de vegades, oi? Sí, quan som joves també en tenim.
També.
No m'agrada el meu nas, no m'agrada la meva cella.
Exacto.
Isabel, tu com ho has viscut, això? Els peus? En el teu cas, els peus?
Bueno, és que si tens els pares que et diuen «Oi, tu madre, oi, que pie más feo, oi, que pie más feo», ja arriba un punt que tu creus, no? I dius, bueno, si ma mare me diu que tinc els peus lletjos, pues serà que els tinc. I després pensa, la meva filla té els peus com jo i jo estic encantada de la vida de que la meva filla tingui els peus com jo. Clar, sí, hem passat
jo amb lletjos, això...
Mira quina gràcia, té els peus com jo.
Jo amb això de dir que a mi m'ha passat que... Jo no sóc model, òbviament, sóc la fotògrafa, sempre estic a l'altra banda, però obrint aquesta agència i aquest projecte, m'he donat compte de que m'estimo més. M'estimo més i no, perquè elles s'estimen molt. Perquè una persona que es deixa fer això, no?, i que es deixa liar per algú com jo, s'ha d'estimar, perquè si no, no et poses, no? Ja no dius que sí.
Però, perdona, Elisabel, la primera vegada que ho vas dir a fer, la Sofia anava amb una mica d'entrenament. Però m'imagino que per tu devia ser bèstia i no sé si et vas sentir fins i tot una mica despullada.
No,
en el sentit més emocional.
No. Mm-hmm. Vaig sentir,
com
bueno,
vulnerable.
Alegria... No. És que me vaig sentir molt... O sigui, van estar molt per mi. Me vaig sentir superacollida, em van tractar superbé, o sigui, va ser com reina per un dia. O sigui, va venir la gent de maquillatge supermacos, la gent que em va vestir, bueno... És que vaig estar molt a gust. Ens vam juntar moltes noies, l'equip és molt maco.
Els equips d'ara són molt més empàtics que abans. Jo he viscut moments de ser fotògrafa amb 18 anys i bueno, viure amb bueno, aquesta tensió també, no?, de dir que els equips són molt més agressius i ara mateix la gent que ve de més a baix i els millennials crec que són molt més conscients de que s'ha d'anar amb molta més cura amb la imatge.
S'ha de
tractar bé la gent.
I també ara comentaves que hi ha moltes dones també a l'agència i això fa molt.
Sí, clar. Sí, sí.
No, clar, no. Clar, no. Jo no hi he estat mai en una agència de models. Encara.
No. No, clar, ara els equips són moltes més dones que abans. Abans tot el món de la creativitat era, bueno, com tot, no? Més homes que dones i demés. I ara està tot molt més equilibrat. I jo entenc a l'Isabel, que et tractin com una reina, perquè és el que intentem com a creatius.
Ara esteu obertes a tot o hi ha coses que creieu que no faríeu, encara que us ho proposessin? O com va això? És a dir, ara m'imagino que jo us dic, vinga, m'has de fer una passarel·la de biquinis.
Jo ja no. Jo, soy sincera, no ensenyo más cuerpo. Jo ja lo hice en su momento, ahora ya no.
Però això què és? Pudor? Por de la mirada de l'altre?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Un poco de pudor, y porque, bueno, porque tengo mis defectos, la celulitis y todo, y digo, bueno, pues nada, lo dejo para la gente más joven o... Jo?
Però la cel·lulitis també és una cosa molt femenina, en realitat.
Sí,
jo crec que totes en tenim i l'hauríem d'estimar més, no? L'hauríem d'abraçar.
Sí, però quan te vas haciendo un poco más mayor, pues a cada vez más y bueno, no sé, yo hablo por mí, ¿eh?
I tu, Isa, estàs pensant en que t'atreveixes
a
tot?
Home, a mi m'ha canviat el cos, eh? Fa 6 mesos, 7 mesos que he deixat de fumar i m'he engreixat com 7 quilos. O sigui que el tipping que tenia fa 6 mesos ja l'he perdut.
Però això ara ho recuperes en res.
Bueno, ara costa. No s'ha recuperat tan ràpid. Eh? Vaig al gimnàs, això sí. Però bueno, que estic molt contenta, almenys. Mira, he deixat de fumar,
perquè això sempre diu, sempre va bé.
És una bona cosa. És una bona cosa.
I els quilos, bueno, ja els perdré, però, o no.
Però igualment, a part de quilos, tu et veus, per exemple, ara, si t'ho demanessin, fent de tot? És a dir, posant-te un banyador, etc.
Sí, perquè
etcètera.
Tenim cos, no?
Sense límits.
I tothom vol anar a la platja, no? Tienes un cuerpo, tienes un bañador, pues te vas a la playa. Punto.
Pues ja, dins de l'agència hi ha mentalitats molt diferents. I és molt divertit, perquè hi ha gent de 65 anys que diu sí, sí, jo em poso roba interior, un woman's secret, un qualsevol mercada, i dius, ole tu, saps? Però, òbviament, hi ha gent que diu, no, pues, és igual de respectable, igual.
Sí. We're still texting then, but I'm certainly not your friend. I don't know where this began, but I know where it ends. What could you possibly be getting by asking how my day has been and forwarding things that you've seen? I know you want me back, I know, but you can't say that.
Parlàvem al principi del programa d'aquesta bellesa. Què és la bellesa? Per què ha de ser d'una determinada manera, amb una determinada edat? Quines coses creieu que són importants que teniu vosaltres ara i potser quan en teníeu 20 no teníeu? Perquè estem parlant tota l'estona de cel·lulitis, quilos, no sé què, tal i qual. Però jo crec que segur que ara hi ha una seguretat que quan teníeu 20 anys no teníeu, una manera de caminar i un d'aquí jo faig el que vull quan vull, no? Això ho noteu?
Hombre, tant.
Sí, sí.
Sí, sí, l'autenticitat, la experiència de la vida misma hace que, bueno, pues coges más seguridad y, obviamente, pues...
I això és un valor, no? M'imagino també a l'hora de mirar, a l'hora de fer una fotografia de com et poses davant de la càmera, de com et relaciones amb els altres. Imagino que això es transmet, no, Anabel? Tu, que ets fotògrafa, ho veus.
I tant, tu.
Ahir vam fer un shooting molt divertit i molt bonic per l'Dia de la Dona. I la Sofí, és que és la prota. La Sofí, és que li surt sol, no? Però no perquè... No, o sea, és que li surt sol, no?
I ella tu creus que té a veure amb l'edat, això? Aquesta espontanietat i aquesta...
És una mica amb l'experiència que ella té, és una mica amb l'edat, i és una mica també que s'estima molt, i això és molt bonic, i això es transmet a les fotos així, superràpid, no? I no només a les fotos, sinó a les companyes, també, no? Que ahir érem com 4 o 5 models, i totes, clar, es contagia, no?, aquesta energia que té, i això és molt maco.
I tu, Isa, que ho estàs ara experimentant, tu creus que també moltes coses que t'han passat a la vida fan que tinguis aquesta saviesa, sí, o aquesta mirada?
Sí, sí. Clar, la vida no sempre ha sigut fàcil. O sigui, jo, per exemple, ara fa 2 setmanes m'han operat del cap. O sigui, jo, d'un aneurisma cerebral.
Què dius?
O sigui, clar, la línia és tan fina, o sigui, d'estar bé o... O sigui, que clar, jo aprofito tots els moments que puc.
I clar, jo penso que ara, quan deus somriure davant de la càmera, deus somriure més si has passat per aquest mal moment, oi?
Home, i tant.
Això ho sabíeu, bueno, vosaltres?
Sí, sí, sí. Bueno, ja estan...
Ara ho sap tota Catalunya.
Ara ho sap tota Catalunya.
Però, bueno, hi ha molta gent que ho té i no ho sap. Jo, per sort, m'ho van detectar i m'han operat molt ràpid i tot ha anat molt bé.
Sí, i clar, jo estic pensant que clar, tu tens aquesta vida que no és gens de glamour, que és treballar a la residència de la Fageda, dels iogurts, que espero que ens portin una capsa, que ja hem dit 3 vegades el nom aquesta nit. I clar, tota la gent amb la que treballes també ho saben, això, la feina que tens o aquesta feina que tens.
Sí, sí.
I què n'opines?
No, i els ensenyo fotos i tot, estan supercontents. O sigui, els agrada. I has fet alguna més? I m'ensenya. I jo, pues, bueno, no, ara fa temps que no, però bueno, que els ensenyo el material que tinc, els hi fa gràcia.
Com t'imaginaves que seria aquesta feina i com és, en realitat?
Bueno, la veritat és que, a veure, he fet poquetes coses, eh?
Sí.
Tot ho he de dir.
Però espera't, que després d'aquesta nit en sortiran 70.
Ojalà. Ojalà. He fet poquetes coses, però clar, és que sempre m'he trobat molt ben cuidada. Llavors, m'ha encantat. O sigui, ho he fet amb una alegria i... O sigui, encantada.
Escolta,
de la vida.
I una cosa, ara que no encén l'Anabel Luna, paguen bé o què?
Home,
s'intenta.
Sí.
Jo ho intento.
Cobraves més, Sofí, abans o què? Quan eres jove? O, clar...
Jo diria que, bueno, era altra època i jo diria que sí. Havia més drets d'imagen, la cosa ha canviat perquè, bueno, el mercat s'ha obert a més coses i les redes socials també han fet que bajen les tarifes i...
Això és fort, eh? O sigui, la competència amb les xarxes. Però, ei, tothom amb Instagram, que t'escriu la Nabel Luna i et fa d'or.
Bueno, s'intenta, és una lluita, eh? Però no només dels models ha baixat el preu, eh? Jo com a fotògrafa porto 10 anys que no puc pujar la tarifa. Això és un problema general del món creatiu.
Doncs avui hem conegut aquesta història fantàstica de la Sophie Le Cat-Simois. Isabel Tamayo, que ara anirem a fer una cervesa, ja t'ho dic, Antònia, tu no marxes d'aquí, i Anabel Luna, que si teniu curiositat i ens esteu sentint, a part de trucar al 93-201-7474, que sempre és el telèfon on podeu trucar, podeu escriure o anar a l'Instagram de Creative Hunch o a la pàgina web, i si no us ho diem nosaltres, que tenim totes les dades de l'Anabel Luna, perquè potser ens està sentint una senyora estupenda de més de 50 i diu, calla, que em traré uns duros aquí, uns euros.
Més de 40.
I homes també. Va, si ens, tenim un munt d'oients guapos, què us he de dir? I tant, que sí. Doncs moltes gràcies a les tres. Nosaltres continuem, perquè ara mateix marxem al cine.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Is it true? You know everything about a person by touching them here?
Not everything.
Enamorada estic d'aquesta veu, de la veu de Jessie Buckley, i aquesta nit que portem tota la nit parlant de la bellesa, doncs continuem amb bellesa, perquè demà jo crec que hi ha moltes ganes de veure una pel·lícula, tothom n'està parlant, ja sigui per les nominacions a l'Oscar o, vaja, o per el rebombori o perquè vam llegir la novel·la de la Maggie O'Farrell, Hamnet, però vaja, tothom està pensant demà al cinema, el divendres, quan surti de la feina, ràpid, i jo crec que Marta Armengou ja ens ha passat la mà per la cara, perquè ell ja l'ha vista. Marta Armengou, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Què tal?
Molt bé, molt bé. Sí, sí, ja fa uns dies que la vaig poder veure.
Fa uns dies tu ja vas avançada als humans, als ciutadans de Catalunya. Primer de tot, felicitats, que avui és el teu aniversari.
Sí, moltes gràcies.
Escolta'm, és un bon regal per qualsevol persona que faci els anys aquest cap de setmana a veure aquesta pel·lícula, què li diries?
Sí, sí, que endavant. És un bon regal anar-la a veure. Jo, en aquest cas, he començat per la pel·li i després el llibre, però sí, realment és un bon regal. Jo crec que aquestes 8 nominacions també confirmen també, no?, i avalen també aquesta pel·lícula, perquè, a més, són 8 nominacions, entre elles millor actriu, directora, el guió adaptat, precisament, banda sonora, vestuari i direcció artística.
Però entre nosaltres, tu ja saps que moltes vegades et nominen molt als Oscars i després la pel·lícula no sé què, que és molt americana, que és molt no sé què, però aquesta, a la Marta Armengou, que és la nostra crítica cinèfila, directora de Filmtopia, vaja, una dona amb criteri, li ha agradat aquesta pel·lícula o no?
Sí, a mi m'ha agradat. Crec que és molt coherent també amb una carrera que és la de la Chloe Zhao. Recordem que l'anterior pel·lícula, justament en vam parlar en un dels anteriors programes de Nomadland, que ja li va servir per guanyar millor directora i millor pel·lícula, però sí, aquesta és una pel·lícula que jo crec que pot satisfer, doncs, això, a molta gent que ha llegit el llibre, que li ha agradat moltíssim el llibre, o que també coneix, doncs, a la cinema cineasta, que és probable, doncs, que hagi pogut seguir una carrera que va començar molt en la independència i ara està ja flirtejant més amb el mainstream, però bueno, estar encara en aquell terreny pantanós entre una cosa i l'altra.
Ens comencen a passar aquestes coses, perquè estava pensant que l'any passat també un home que venia molt del món de la independència, m'estic referint al Sean...
Ah, sí, al Sean Baker.
Al Sean Baker, exacte, el Sean Baker també va acabar al final anant als Oscars. Vull dir que ens comença a passar tot això. Com es deia la pel·lícula, que estic fatal ara del meu cervell?
Anora, la d'Anora, no?
Anora, exacte, sí. La història d'aquesta noia que treballava en una barra americana. I mira, ara tornem a ser. Vaja, per què creus que ens agraden tant les pel·lícules que són adaptacions de Shakespeare?
A veure, jo crec que Shakespeare agrada... Deixem clar per això que no és ben bé una adaptació d'una obra de Shakespeare, sinó que diguem que aquesta, en aquest cas, és més una adaptació de la vida pròpia de Shakespeare, no? Mm-hmm. Però, vaja, jo crec que, com en qualsevol obra de Shakespeare, el que sobretot ens agrada és que parla de coses que no passen mai de moda. O sigui, parla de gelosia, de desig, de poder, de pèrdua, de culpa, d'amor i de mort, no? I ho fa sempre d'una manera molt nua i tan extrema que cada època pot tornar-hi i reconèixer-s'hi, no?
Clar, jo l'altre dia sentia la Jessie Buckley en una entrevista que donava a la BBC i deia que també és una pel·lícula que parla del matrimoni i de les regles invisibles del matrimoni. No sé, tu que l'has vista, què? Perquè, clar, jo no puc dir res.
Sí, exacte, i tant, clar, les relacions de parella sempre també han sigut, estan estat sempre molt presents i en aquí, diguem-ne que és la clau, no?, aquesta història d'amor, no?, que en el fons és que és Hamnet, no?, també una història d'amor també entre dues persones i la història d'amor entre d'amor familiar, no?, també.
Vaja, s'han fet moltes adaptacions, jo crec, de com dèiem, de Shakespeare, però aquí, en aquest cas, estem donant vida a una història que jo crec que molts, abans de llegir el llibre de la Maggie O'Farrell, desconeixíem. És la idea aquesta de que Shakespeare va tenir un fill.
Exacte, sí, sí. El punt de partida és aquest. Hamnet va ser el fill de William Shakespeare, que va morir amb només 11 anys, això, i vull dir, sí que hi ha llegit la novel·la, i a més en el tràiler també surt de seguida. Vull dir, no és un spoiler, sinó que és un... De seguida se sap. I llavors aquesta, o sigui, diguem-ne que no és la història del gran geni masculí colpejat per la tragèdia, sinó sobretot que desplaça el centre de l'atenció sobre la història d'una dona, que és l'Agnes, la mare. Jo crec que aquí aquesta figura que és poderosa, indomable, gairebé fora del temps, és la que sobretot té més protagonisme, no? Love rules the day. Faith unfolds the night.
Lost leads the way. Aquesta cançó no surt a la banda sonora, però és que adoro aquest disc de Jessie Buckley, que té una altra vida com a cantant. Canta meravellosament. Exacte. Aquesta dona. Va fer, de fet, una cançó, em sembla, sobre una cantant de country, que també és moníssima, sí. Aquella pel·lícula. Jessie Buckley...
Exacte, la de Wild Rose.
Exacte. Sí, sí. M'enamora aquesta dona, m'enamora el seu cervell i la seva naturalitat. I vaja, ja, no només m'enamora a mi, perquè 8 nominacions és... Vaja, està fortíssima. I a més, ho comentàvem ara aquesta tarda abans de trucar-te, que a més ara a punt d'estrenar també la Nòvia, que és aquesta pel·lícula sobre Frankenstein, on torna a parlar, podríem dir, d'aquest dol de la mare d'una pèrdua. Aquesta dona, no ho sé, està tocant el cel.
Exacte, sí. Bueno, primer reivindicar també aquesta faceta musical que realment és extraordinària, vull dir que es podria, vull dir, només amb la música ja podria tenir una carrera impressionant perquè té una veu espectacular. Però sí que és veritat, no?, que estem donant en un moment en què estem parlant d'aquestes històries que no se'ns havien explicat, no?, tant, i sí que és veritat que el llibre parla molt del dol. Parla també de com el dolor transforma, de com una experiència íntima pot acabar convertint en creació, no? Diríem que precisament Hamlet, l'obra de teatre, no hauria estat possible sense aquesta història personal dels seus fills, no? O sigui, Hamlet no explica Hamlet, però sí que hi dialoga. No reescriu Shakespeare, però sí que el qüestiona i en parla des d'aquesta absència, des d'aquesta mirada clarament femenina.
Com necessitàvem històries d'aquestes, La gent, sí. Que hem llegit el llibre, la veritat és ens va fascinar la mirada, com ho feia, i ens preguntem, clar, tu que l'has vist, que ets una dona privilegiada, Marta Armengou, quines són les diferències més importants entre pel·lícula i novel·la, diries?
Sí, clar, jo crec que suposo que una de les primeres i grans diferències que ens trobem, i això ja la pel·lícula ho revela des del primer fotograma, és que aquí tenim una història que és més en continuïtat, diguem-ne que no hi ha aquests flashbacks, aquests salts de temps, no? Això jo crec que les grans diferències són el punt de vista i el llenguatge. El llibre, el centre absolut de tot el relat és Agnes, en canvi aquí jo crec que la novel·la doncs és segurament més coral, no?, que en el llibre, però sí que és veritat que sí, així que la novel·la és molt més fragmentada, té aquests abans i després, aquests salts temporals, és també... bueno, jo crec que és aquesta no linealitat, aquest no ordre, que en un llibre es pot sostenir molt bé, però quan fas una pel·lícula doncs és més complicat, no? I per això la pel·lícula, diguem-ne, que és més convencional en la forma, no?, d'una manera molt més cronològica i començar interessant precisament per l'inici de la seva trobada, no?
Sí, jo estava pensant que quan jo vaig llegir la novel·la, jo me'n recordo que és una novel·la que recordo que la podria olorar, que sentia la pols, les cortines, que tenia com una part molt, molt física. I no sé si aquí a la pel·lícula també hi ha aquesta part física que sembla que la puguis olorar, tocar, que estiguis allà.
Sí, jo crec que aquesta és una de les coses que precisament jo crec que ha intentat més i que a la vegada també és més difícil, no? Perquè com explicar tot aquesta estimació pel detall, no? tan característica, traslladar-ho després en imatges és molt més difícil, no? I el que potser en el llibre doncs, et porta potser tot un capítol, aquí doncs, potser...
Anem més per feina.
Exacte, ho resol en pocs minuts, no? Però bueno, jo crec que també és això, estem parlant de llenguatges molt diferents, el fet que la mateixa autora jo crec que també hagi treballat en el guió a fer l'adaptació, jo crec que això és clau perquè
i pel respecte
la tria del...
també.
Exacte, sí. Pel respecte i sobretot per la tria, no? Saber que bé, que són llenguatges diferents i que com a tal doncs, s'han de tractar de maneres molt diferents.
Però la Maggie Farrell ha donat el seu seal of approval, així que estem contentes. També he donat el segell d'aprovació aquí a la Marta Armengou. Doncs escolta, demà cap al cinema que anirem a veure aquesta Hamnet amb moltíssimes ganes que tenim i farem la nostra travessa dels Oscars.
Molt bé.
Marta Armengou, que passis molt bon dia. Bona nit.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
We never spoke about the things we should have said.
I fins aquí el programa d'avui, amb moltes ganes de veure Hamnet, Mireia Dalmau, Montse Comelles, Roser Parera, Nil Via, Helena Miquel, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. No us perdeu demà, encara que aneu al cine, això ho podeu fer després, l'entrevista de Mercedes Vilanova, la primera bussejadora de l'estat espanyol, catedràtica d'història, biògrafa de Pasqual Maragall, una biografia, vaja, als 16 anys ja havia fet la volta al món. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, en aquest programa fantàstic que escolteu cada nit, que es diu Les dones i els dies, per si us oblideu. Bona nit.